Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Sí, sí, és la sintonia del mestre Virgili. 7 minuts que passen de les 5 de la tarda després d'escoltar Pau Massip. Mestre...
Me'n vaig esperitat.
A veure, cap a on va tan esperitat?
Perquè... A Sabadell.
A Sabadell. I qui passarà a les 7 de la vesprada?
A Sabadell. A les 7, a l'Espai Àgora de sí. Sabadell, sí. Presentem el meu llibre que vaig treure ara.
Sí.
Sí, si m'ho permeteu, se diu.
Si m'ho permeteu. Llavors, sí, sí. Quina crida hem de fer a tota la gent que estigui ara mateix a Sabadell o als voltants de Sabadell?
Doncs que pot fer cap a les 7, que jo arribaré allà, i perquè ara justament me n'hi vaig.
Com hi va?
Doncs amb els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Molt bé.
Perquè no em puc refiar dels altres.
El mestre, ara els estem robant una mica de temps al Ricard Martí i al Xavi Mercader, que són el director i un dels actors de Hi haurà un setembre per tothom. Què tal, nois, com esteu?
Hola, molt bé.
Benvinguts.
Moltes gràcies.
Haurem d'anar a veure l'obra, mestre?
Sí, sí. Sobretot si van a fer al Teatre Fortuny de Reus.
Ens encantaria.
No hi ha problema.
No hi ha problema.
No hi ha problema,
No.
Primer la fem aquí, no? Primer la fem al Gaudí.
Sí, fem la temporada
i... els que som d'una mica lluny de Barcelona...
Això és
un problema anar al Teatre a Barcelona.
Sí.
Perquè això que el darrer tren de Barcelona a Reus surti a 9:45 de Sants no permet anar enlloc. O sigui, tenim un sistema ferroviari tercermundista. No m'estaré de dir-ho.
No, home, no, i ja fa bé de dir-ho. Té tota la raó. Mira, i el Xavier...
Què costaria posar un tren de mitjanit?
Oh, i tant.
Això encara que tingués un suplement.
Sí, 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 això és així.
De preu.
Mestre, que vagi molt bé Sabadell, eh?
Moltes gràcies. Tiro cap allà.
Vagi tirant, eh?
Sí, sí, vaig tirant.
Molt bé, molt bé.
Adéu.
La Irene i en Marcel, separats des de fa 5 anys, han quedat a la sala d'espera d'un psiquiatre infantil per abordar la situació d'en Jan, el seu fill recentment diagnosticat d'Asperger. Clar, aquest és el punt de partida que hi haurà a un setembre per tothom. L'obra que podreu veure fins al 2 de juny al Teatre Gaudí de Barcelona i que avui ens venen a presentar, com dèiem, el seu director, que és en Ricard Martí, a qui tornem a saludar. Ricard, bona tarda de nou.
Hola, bona tarda.
I un dels intèrprets, que és el pare del Jan, que és l'actor Xavi Mercader. Què tal, Xavi, com
Hola,
estàs?
Hola, molt bé, bona tarda.
Nois, mira, fem una cosa, escolteu aquesta música. Us heu mirat ara, perquè clar, ara estem escoltant aquest himne. Ara amb en Bayona, amb en Carlos Bayona, continuarem parlant d'himnes avui al Fabricació per acabar aquest divendres. Però si ens centrem en aquest September dels Earth, Wine and Fire, recordem també aquell Wake Me Up When September Ends dels Green Day. I clar, i vosaltres dediqueu l'obra també aquest mes de tardor. A veure, Ricard, què té d'especial el mes de setembre?
Bueno, el mes de setembre es diu a l'obra que és un mes on sembla que acaba doncs, aquest període d'estiu més feliç, més diguem, lúcid, més de deixar-te anar. I el setembre és una tornada una miqueta a la vida real, però també el setembre pot ser un principi, també, no? Llavors, de fet, és molt important el setembre llarg de l'obra perquè passen moltes coses al setembre. De bones i de dolentes. Mm. I aleshores queden marcats, doncs, per això. Volia dir, primer de tot, que sóc codirector amb la Laura Porta. Això està clar perquè és una feina coral, absolutament.
Doncs això queda dit, amb la Laura Porta. Codirecció del Ricard Martí amb la Laura Porta. D'aquest hi haurà un setembre per tothom. Déu-n'hi-do, perquè, clar, dirigir-ho amb la Laura Porta, Ricard, una obra que gira al voltant d'un tema tan sensible com és un trastorn de l'espectre autista, que pateix a més un infant, no?
Sí.
No sé, tu com vas descobrir, o com vareu descobrir amb la Laura, no?, el text del Frank Mayer.
Bé, de fet, és un text que ha anat evolucionant molt, el vam agafar molt aviat, i entre tots plegats hem anat reconstruint aquest text, no? O sigui, no només hi ha aquest tema, sinó que hi ha un altre que és tan important o més que aquest, que queda, que es va descobrir al llarg de l'obra, que té un pes molt específic i que també té que veure doncs, amb un fill o una filla que tenen ells. Però i diguem que aquest tema que té més pes és un tema que ja ha passat i queda a l'altre tema, no? Queda com un tema a resoldre i un altre que també tenen que resoldre els altres dos. L'obra és tot una muntanya russa que pugem i baixem amb els dos protagonistes, sentim el que ells senten, és... tots hem passat per situacions semblants o no, però encara que no les haguem passat, a través de l'obra sí que sembla que ens l'estiguem passant, no? I jo penso que això és el que el públic més valora.
Sí, de fet, anava a afegir, de fet, en algunes de les descripcions que s'han publicat sobre l'obra o que hi ha com resums de l'argument, sí que ho diem, no?, que també hi ha la gestió per la mort d'un fill. O sigui, aquí hi ha el dol per la fet de la pèrdua d'un fill o filla, també es gestiona al llarg de l'obra i és un altre tema, temón, que toquem i que també ho fa molt interessant que en puguem parlar.
Clar, Xavi, perquè tu ho havies viscut tant de prop, per exemple, no? Perquè el Ricard ens deia hi ha gent de l'obra que sí, hi ha gent que no, però en el teu cas, per endinsar-te en l'obra, no? com ho has fet?
Buf! Bé, jo crec que el Ricard, bueno, és el que diem, eh? L'obra és una muntanya russa, passem per molts moments...
Molt bones crítiques, per cert,
sí,
enhorabona,
sí.
Eh?
És que sí.
Molt contents. Clar, jo
és una cosa...
Exacte, i no continuïn, eh?
Jo també penso que...
Aquest... I que pugueu arribar a Reus.
Sí, ens esperen allà, ja ens ha quedat clar.
Sí.
No, però sí que és veritat que... Primer, el tema del teatre de petit format, que jo crec que és un teatre que a vegades s'ha de revaloritzar o redescobrir, aquest teatre que tens l'actor a tocar, que l'actor, l'actriu, que els focus també d'alguna manera t'acaronen com a espectador, això és meravellós. I llavors la història, clar, passes per molts moments, no? No és allò d'ara veurem aquí un drama de 70 minuts, no, hi ha moments que dius, ostres, els necessito riure, hi ha moments que necessito empatitzar, hi ha moments que necessito plorar, cridar, i això és meravellós. Jo aquesta muntanya russa, bàsicament, és com ho hem treballat. Primer, compaginant-ho amb 10.000 milions de coses que fem, tant la Núria Florença, que és l'actriu amb la que treballo, com jo, però després aprofitant molt bé aquells espais de treball per posar-nos molt a les mans del Ricard, a les mans de la Laura, que ens puguin moldejar, que puguin dir. Nosaltres també fent un treball, a vegades, dintre de les possibilitats de temps de recerca, com se sentiria... O sigui, tenim vídeos, tenim referents, persones properes que hagin o perdut un fill o tinguin una persona amb Asperger... Són coses O sigui, hi ha un treball per un costat individual i per un altre costat molt coral, de parlar-ho molt, d'analitzar-ho molt.
I després de fer l'obra, com et quedes tu?
Bueno, jo el primer dia que la vam fer a nivell intern a la sala d'assaig, a l'escola de teatre on ho assajàvem, jo vaig sortir d'allà dient, però Déu meu, quina bogeria. O sigui, vaig acabar dient, tinc un mal de cap. O sigui, no sé ara mateix, no sé ni com estic. Perquè com que anem viatjant amunt i avall, amb emocions molt fortes, tant doncs, el dia que es coneixen, que és tota eufòria i enamorament, com quan hi ha la baixada més potent, pues, clar, a base de repetir-ho, fas com aquesta gimnàstica i vas dominant millor el tempo i no et desgastes tant, però l'obra és exigent. Estem els dos allà i... Pues sí,
déu-n'hi-do. I escolteu, heu rebut reaccions de pares i mares que es troben en aquesta mateixa situació, Ricard?
De fet, l'obra aquesta parteix del... Ara com es diu el Festival de Girona?
De la Temporada Alta.
Temporada Alta.
Sí.
El concurs de dramatúrgia.
El concurs de dramatúrgia va ser... Vam fer una versió molt curta del text llegida. I en aquell moment, que estava el Frank Bayer, que és l'autor, va haver-hi unes persones que van anar a dir-li que s'havien sentit totalment reflectits. Uau. I era només llegit.
Imagina't.
Sí, aleshores jo imagino que la gent que vingui doncs se sentirà identificada i potser també alleugerida una miqueta. Perquè quan comparteixes les penes, semblen menys penes, també,
sí.
No? I jo penso que aquest efecte terapèutic que pot tenir per a tots... És una obra que la gent... tothom ho diu, ostres, he tingut moltes emocions, però surten com feliços d'haver-les tingut. I això és bo. No tens la sensació de dir, vaja, Dramon, m'han clavat aquests,
sí,
no?
Sí, perquè a vegades dius, mare meva, ara em vaig al teatre, no?
Ja és prou dura la vida.
Ja és prou dura la vida, perquè ara em toquin al teatre, no? I tal, i dius, doncs no, és una obra que... I vosaltres, com ara tu dius, és una obra terapèutica. Per vosaltres també ha estat terapèutica?
Déu-n'hi-do, sí. No sé si dir-te que ha sigut terapèutica per la història en si,
sí.
Com... Bueno, jo és que potser és una percepció molt personal. Jo, com a intèrpret, el viatge emocional també et posa una mica en situació, a vegades, de jaque, no? I el fet d'haver de jugar des de diferents punts de... O sigui, les emocions fan un viatge i tu també els has de fer amb ell, t'has de sentir com més vulnerables de jugar des d'aquí. I això sempre és un aprenentatge. Jo reconec que aquesta part amb la Núria en parlàvem, perquè hi ha moments que dic, ostres, com puc connectar més amb el Marcel, no? I entre la Núria i jo, pues, anem parlant, anem comentant, i aquest viatge ha sigut molt interessant. I també la sensació d'anar, ostres, com, ostres, ho hem fet, no? I aquesta sensació de dir, ostres, estem explicant aquesta història, o estem aconseguint estar arribant a la gent, això és una meravella.
Això és una meravella. Sí. Ricard, i tu? Per tu ha estat terapèutic o no? Sí,
per mi ha estat terapèutic, sempre fer teatre, d'entrada, perquè el teatre és emoció pura, no? I tothom que va al teatre, en el fons estàs autoanalitzant a través de l'obra que estàs veient. Perquè gairebé sempre toca alguna part que et reflexiona sobre ella i et fa pensar, no? Com que els personatges eren molt complexes i a l'hora de construir-los tothom anava portant de la seva part, aleshores cada vegada era una reflexió de vida sobre cada moment. La reacció de la Irene aquí, com ha de ser, no? Com seria? I ho posàvem tot. I aleshores tot això t'entén molt millor el gènere humà i com a conseqüència tu mateix, no?
Que bo que dius això del gènere humà, perquè, clar, deixeu-me dir que l'obra, hi haurà un setembre per tothom, quedeu-vos amb el títol de l'obra, hi haurà un setembre per tothom a la sala, al Teatre Gaudí de Barcelona fins al 2 de juny. Deixeu-me dir que l'obra també tracteu les relacions de parella. I és que anys després de la separació, no, de la Irene i en Marcel, tenen aquest lligam de... Faci que sí, el Xavi. De qui voldria ajudar-se per donar, no, al seu fill aquesta certa estabilitat, no? Però clar, els hi costa, no? De fet, no troben aquelles respostes per desxifrar del tot, no, el seu relat personal d'una parella, Ricard, trencada,
sí.
Però que no ha sabut estimar-se millor. A veure, us ho plantegem a vosaltres, no? I és que estimar-se molt no és el mateix que estimar-se bé, no? I en general...
Aquest és, per és mi és això, un dels, no?, grans temes que...
Te traspua l'obra, no?
Sí, correcte.
Sí, sí.
Saber estimar és un repte, vull dir, no és fàcil, tots ho sabem, tots tenim experiències, però aquest punt d'estimar molt no té res a veure amb estimar bé. I la parella, quan s'ha vist col·lapsada per tot el que els hi ha passat, no s'han donat l'espai, no s'han trobat les paraules, més aviat se les han callat... I això genera distància, distància, distància. Per això l'obra també té un punt reparador.
Sí.
Perquè parlant, això que diem, no? Parlant la gent s'entén, no? Sí, sí, és una realitat com la vida misma, no?, que diem. Però sí, hem de ser més capaços de dir, d'obrir-nos, d'acceptar l'altre, de què necessita l'altre. Això s'estima bé i això és molt difícil.
En certa manera, jo crec que tots els espectadors estem fent teràpia amb aquesta parella, no? Quan veiem les seves situacions...
Clar.
En certa manera, és com si nosaltres també ens replantegem la nostra relació de parella, perquè no cal tenir aquests greus problemes. És difícil, clar, ja, una relació de parella, no? Si a vegades els problemes aquests són afegits, que segons com a vegades poden unir més, però a vegades poden separar molt més encara, no? Però en el fons és això, no? Jo penso que el meravellós del teatre és que ens ensenya a ser més persones, a viure més vides, a entendre més situacions, a empatitzar amb gent que no t'ho creuries mai, perquè quan veus com funciona i com reacciona, pots entendre el seu problema, no? I en aquest sentit, penso que el que ens agrada fer del teatre és això, no?
I Ricard, sí. Xavi, també creieu que les situacions límit, no?, com aquesta, com la que es troben, no?, els protagonistes de l'obra, un fill amb problemes, els empeny també a parlar de coses que, per exemple, com a parella, haguessin hagut de resoldre molt abans, no?
Clar,
segur. Totalment. Clar, no, jo...
No, és...
Sí.
És que és molt real, l'obra.
Clar.
Vull dir, clar, és una situació molt concreta, però que molta gent s'hi pot sentir identificada.
Sí, jo crec que al final és que és un tot, no? És que entre ells no hi ha la comunicació que hi hauria d'haver, si a sobre hi afegim aquest fill que té aquests problemes. Bueno, però
sí.
Dic que al final un ho veu tot d'una manera, l'altre ho veu... El tema és el de sempre, el no haver-hi comunicació, qualsevol cosa que passi, per petita o gran que sigui, és un conflicte. I això crec que l'obra també ho reflecteix d'alguna manera.
Especialment perquè gairebé sempre no tots dos veuen el problema. sempre diuen que li costa més d'admetre,
això
no?
Sempre, sí.
I necessita un temps per pair-ho, i l'altre ho té més clar, no? Clar. I això també fa que tinguin ritmes diferents, i tot això complica.
Claro.
Déu-n'hi-do, el Frank.
Sí,
Déu-n'hi-do. He de dir, això sí, nosaltres treballem, ho ha dit molt en Ricard, d'aquesta manera de treballar coral, sí. No jeràrquic, és a dir, el Frank té una idea boja, escriu, i després comencem a fer un treball de traiem, posem, i això aquí, i això allà, és meravellós, el procés de treball.
I deixeu-me també, perquè encara tenim uns minuts, rapidíssimament, però... Sí. Rapidíssimament, bueno, tenim minuts, no patiu, clar, Ricard, el teatre Gaudí, abans també ho deia, no? El sí. Xavi és una sala petita, pràcticament sense decorats. Uh-huh. Clar, és una obra que mostra l'acció no?
Sí, sí, sí.
A pèl, tal qual, i que centra tota l'atenció en els dos personatges, sí. No? Això com a director també...
Uh-huh. Jo és que a més faig la tasca de escenògraf a la nostra companyia. I aleshores, jo sempre he sigut d'aquests que considera que la escenografia ha de ser essencial i no decorativa.
Clar.
És un personatge més, no? Clar. Aleshores, l'escenografia no ha de destorbar, sinó que ha de jugar com un personatge més. De fet, en aquesta obra hi ha una sèrie de simbolismes que queden allà, si la gent els veu o no.
Sí.
No sé si és important, perquè penso que juguen, però, per exemple, tot comença amb una sala d'espera d'un psiquiàtric, no? Bueno, d'un
psiquiàtric
infantil, per al sí. que estan esperant. I que aquest espai, que és senzill, és minimalista, s'entén perfectament que és una sala d'espera, però allò es transforma en una discoteca, es transforma en un museu i es transforma en una guarderia en un moment donat, no? De cop i volta, en un segon. Clar, si tu fas una escenografia d'aquella superrealista, et quedes enganxat tota l'estona. I també he pensat sempre que tot el que hi ha excessiu de l'escenografia despista molt de la història, que és l'important, i del que s'està dient i del que està passant. Vale? Per tant, l'escenografia té que ajudar.
Ha de ser un més.
Ha de ser un valor que assumi. Mm-hmm. No? No, hi ha una dita en escenografia que diu que no hi ha res decoratiu. Tot el que està en escena ha de servir per alguna cosa. Ha de jugar en algun moment.
Ha de tenir un paper important, sí. Clar. I tu, Xavi, com ho dius, això, que hi hagi...
Meravellós. Sí, perquè, a més, com que...
Esteu tu i la Núria.
Estem jo i la Núria, sí. Que sempre fa una mica... Quan agafes el text fa molta il·lusió, però també fa una mica de por al principi. Dius, ai, això hem de defensar-ho 70 minuts els dos. He de dir que treballar amb la Núria és un regalàs. Vull dir, ja escoltarà aquesta entrevista, suposo, que quedi clar aquí, és un regalàs. És una actriu generosa, a part de companya, amiga... Però, clar, quan estàs allà et sents superprotegit. Si jo em perdo, sé que ella m'ajuda. Si ella tal, jo espero ajudar-la. I amb això, doncs, i més amb el Ricard, l'escenografia, la visió que té, és que és molt fàcil treballar-hi. Llavors sempre diem que la Gàrgola, que és la productora de la companyia, som família. En treballar així és que és un plaer, la veritat és que sí.
Nois, no sé, ha estat un plaer. Jo no sé com... Jo crec que hem pogut animar força als nostres oients, perquè ja pareix que és el que us dic, vull dir, només ens han arribat bones crítiques. Nosaltres que tenim a la nostra companya, a la Laura Coromines, que a banda de ser guionista també és dramaturga i fa, justament en les entrevistes, no, teatrals, ella fa una ullada i fila molt prim i diu, és que aquesta obra... bueno, té un llarg recorregut, perquè...
Esperem. Tenim molta il·lusió.
Perquè està agradant moltíssim. Sí. O sigui,
que... Jo volia afegir una cosa, si em permets.
Home, que... el que vulguis.
Saps què passa? Que la gent li pot tirar una mica enrere això de dient que és un drama, però no ho és... No. Sí que és un drama, evidentment. Mm. És una tragicomèdia com és la vida. La vida és així. La vida passem del riure al plorar, sí. Però en un moment, no? El que sí que és estar ple d'emocions. Mm. I les emocions, quan són intenses, estan properes. Quan hem estat en un velatori i tota la gent està plorant i de cop i volta, per qualsevol ximpleria, tots acaben rient,
sí.
Perquè ho necessites i perquè la vida és això, no? És del riure al plorar, i amb aquesta obra, amb aquesta muntanya russa, el públic riu estones, el públic s'ho passa bé estones té el cor amb un puny i s'ho deia molt content d'haver passat per tots aquests estats, no?
Uh-huh.
I penso que jo, quan vaig al teatre, vull que em remogui el teatre i aquesta obra remou, penso.
Creiem que sí. Sí.
Doncs ha estat un plaer escoltar-vos. Ara només queda anar-vos a veure.
Serà un plaer, també.
No?
Sí, sí.
A la Núria Florença i al Xavi Mercader, que interpreten aquest Hi haurà un setembre per tothom, dirigits pel Ricard Martí i la Laura Porta. El Ricard em diu la Laura Porta. Sí, ja la tinc, la Laura Porta, amb aquest text d'en Frank Baier. Nois, molta sort i cap a Reus.
Cap a Reus, això ens ha quedat molt clar.
Feu una bona temporada, eh?
Sí, sí.
Per favor, aquí a Barcelona. El Teatre Gaudí, eh?
Teatre Gaudí, sí.
Per arribar a que el mestre Virgili us pugui veure...
Ens pugui veure.
Us pugui veure
a Reus.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, moltes gràcies.
A vosaltres.
Va, que res, en 4 minuts ens situem al punt de 2:15 ja de 6 de la tarda. Arriba el Bayona avui, buf, preparat, amb himnes, cançons que han esdevingut himnes avui aquí al Fabricació. Fins ara.
Ràdio Estel. Spotify?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què vam veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Això és Fabricra... Això és fabrica... Fabricació. Això és fabricació pròpia. No. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
El programa d'avui, com sempre, amb el DJ i productor musical Carlos Bayona. Carlos, que em mires així. Perquè estic a cant. On estàs?
Estic a cant.
Sembla que diguis una altra cosa.
A Canes.
A Canes.
I per què parles amb el nas tapat?
Estic fent veure que estic a cant.
Com si truquessis per telèfon.
Perdona, i què fas a cants?
De festa.
De festa?
Bàsicament.
Però no pares, es fa un festival o...
Marxo a Cannes a veure pel·lícules i ja està.
I ja està.
No vaig a treballar.
Però el teu germà està jurat.
Està allà jurat i ell sí que està treballant, però jo no. Jo vaig allà i estaré de festa.
Però un moment, Carlos, miraré... vols dir que aquests auriculars no et van molt grans?
No em van molt grans.
Però si t'arriben a les espatlles.
Em poso els auriculars com se'ls posa el DJ, es posa l'auricular, que és només... Se'l posa una orella i l'altra va fora. Però bé, em posaré els dos per ser correcte, però em van grans. Tot sigui dit.
Sí, és que són molt grans els cascos de la Iona.
No, perquè estan molt donats d'un costat. Saps que es pot regular, és igual. Escolta, què hem de fer avui?
No li van bé.
Que no em van bé, veritat que no.
No, és que se't baixen.
Ara baixen, mira.
Ja t'ho he dit jo.
Mira que jo sóc...
Marta,
jo tinc el cap gran,
eh? Sí, que aquells són més...
Jo sóc cap gros.
Ja veuràs, Bayona, que ara això ho arreglem.
No, sí, aquí tinc uns altres.
Mira. No, però aquells són els bons.
Ara que em doneu un de...
Sí, ja veuràs.
Els cascos de Pinipon.
No, que aquests són els que s'escolta millor.
Són com infantils.
Sí. Què tal el divendres? Com ha anat?
Pues ha anat molt bé, sobre rodes, com vols que vagi.
Com si fos un dijous, estem fresquíssimes.
I escolta, i a Canes, què tal? Quina temperatura fa?
Fa molt bon de temps. Va sortir a Barcelona, que plovia tot el dia, i mira aquí, molt bé.
Canvi de casco. A veure si aquests et van millor, Bayona.
No, ja,
sí, i tant, no em vas a parar.
Aquí s'ha de fer de tot. Escolta, i ara aquests...
Hombre.
A veure.
Hombre.
Dom.
Sí, si us plau, ajudeu-me, perquè si no...
Va, ja ho tenim, això.
A veure, va.
A veure la peli del Coppola, no? Que tothom vol veure la peli nova del Coppola.
Com es diu?
Pegamoides.
Sí, Alaska
y los
Pegamoides.
Megalópolis.
Megalópolis.
Megalópolis, sí. Que sembla una atracció d'Alicante amb dinosaures, no? Era Megalópolis.
Terra mítica.
No, és una pel·lícula de...
Bueno, va, escoltem música o no avui? Quins propostes? Va, que tenim ganes de divendres.
Estic fent temps, perquè no és molt llarga la secció.
Home, Déu-n'hi-do.
Però bueno, va, escoltem.
Perdona,
avui, perquè...
Saps, no, Bayona, saps què podria... Perdona, ja no et tallo més. Però saps què podríem fer avui?
Què podríem
fer avui?
Per primera
vegada. Escoltem més les cançons, et sembla?
Ah, tu creus?
Sí, home, sí.
Són cançons molt petades, però bueno, les escoltem.
Sí, va.
Mira, avui, perquè m'ho heu demanat, em vareu dir, per què no parlem de cançons que han esdevingut himnes de l'esport, no? I gairebé totes són de futbol. Gairebé totes han acabat siguent himnes de futbol. Clar. Però bueno, digo, bueno, doncs escoltem les cançons i diguem quatre cosetes de les vinga. Cançons, no? Que ja és el que faig jo aquí.
I tant.
No? Doncs vinga, va, comencem. De millor a pitjor, no? Com de més mítiques,
ah,
no?
Ah, molt bé, va.
Clar.
Mira, però deixa les...
Clar, però ja saps, ja sabem què és això, no? Que no és sorpresa. Però tanquem els ulls, què veiem? Harker, tanca els ulls.
Talla-li el micro, per favor, volem escoltar cançó.
Que em fa plorar. És que em fa plorar.
Normal.
Ara, perquè...
Normal.
Tanca els ulls, Harker, tu...
No, no, si jo ja...
Tu què veus?
Jo veig Pep Guardiola... Veig tot el primer equip del Barça.
Mira el Guardiola fent aquella sardana cutre.
En cercle, el sant Pep Guardiola així a l'aire.
El corro de la patata, més que una sardana, però bueno, era el corro de la sardana.
Emociono. Corro de la sardana.
El cor, feien una sardana. Us en recordeu que quan el Barça guanyava...
S'agafaven de les mans.
Però,
per favor, Bayona.
Primer de tot.
Bayona, podem escoltar un moment la cançó? M'enfadaré.
Va, dóna-li, va.
Va, posa-li. Talla el micro. Pot aguantar, ja. Després diu que la secció és curta, però ja. M'estranya perquè ens ventilem totes les cançons.
El corro de la sardana, que sí. Li dic jo. Perquè just dic, us en recordeu primer de tot, us en recordeu primer de tot sí. Quan el Barça guanyava.
Ui tant.
Us en recordeu, eh?
No, ja gaire,
fa,
no.
Ja fa, temps, eh? A temps d'això, eh?
Ui tant.
Doncs quan el Barça guanyava, feien el corro de la patata aquest, que era com una sardana, li deien la sardana.
Sí, el cercle.
Patata, el cercle aquest.
El cercle central,
no?
Sí.
El cercle central, doncs això. I què sonava? Ai, Coldplay. Aquesta cançó...
I per què sonava Coldplay, tu saps?
Doncs mira, perquè el Guardiola va agafar aquesta cançó com a peça motivadora pels jugadors. Que això és una cosa que encara ho fa. El Manchester City...
Sí, eh?
Perquè això els hi poses aquí, els jugadors, que no saben anglès. I els hi poses... És motivadora, no? I cola, no?
I quina cançó li posa al Manchester?
I als anglesos li posa la mateixa.
A Coldplay també.
Clar, i l'entenen. Bueno, aquesta és una cançó d'un rei, que era rei, correcte. I que ara no era res. Que era el rei del món i que, sí. I que s'ha quedat en no-res. No sé, que té això de... Però no, potser, si no voleu ser com aquest rei...
No, va, espavileu.
I espavileu.
També els hi posava Manel, eh?
També els hi posava Manel.
Sí?
Tu m'has imaginat el...
Ves ensupit, eh?
El Titi Henry escoltant Manel?
No me'l imagino.
I
el Víctor Valdés?
El Víctor Valdés? Escoltant Manel?
No sé
jo.
No lliga.
No ho sé. Què ha sigut el Víctor Valdés?
Víctor Valdés. Deu tenir molts quartos i deu viure molt tranquil.
Bueno, va, o sigui, per favor.
Sí, no? Aquesta.
Sí, perquè si no, himne
de futbol
no
i tal, i qual, i bé, sí. I bé, no? Ens en recordem, no?
Sí.
Un altre himne molt propi de Barcelona.
Vinga.
El patinete cada vegada que em passo
clar,
per passar la família, dic, Barça! Ho faig.
Ah, sí?
No sé, però ho faig.
I la gent com reacciona?
I la gent em fa els coros, com la cavaller.
Quina estampa.
Bueno, a veure, què pots dir que
què
no s'hagi dit?
Què podem dir? Freddie Mercury, que és el cantant d'aquesta cançó, juntament amb la Montserrat Caballé, sempre havia estat ell com molt fan de les cantants d'òpera. Ell era molt fan de la Maria Callas i ell era molt fan de la... De la Montserrat Caballé, a l'any 86 ella estava fent el tour, el Magic Tour de l'any 86 i li van preguntar a tu amb qui t'agradaria cantar? I ell va dir ja, l'any 86, a mi el que m'agradaria cantar és amb la Montserrat Caballé, perquè té la millor veu de tots els éssers humans vius.
Noi, molt bé.
Això ja va dir a l'any 86. Això ja, algun ejecutivo avispado de l'època, va dir, doncs aquí igual podem fer alguna cosa, no? A l'any 1987, només un any després, es van trobar el Freddie Mercury i la Montserrat Caballé van esmorzar a l'Hotel Ritz a Barcelona, un esmorzar molt
maco. I perdona, Bayona, ja sabia que Barcelona seria seu olímpica. Sí. Llavors, en aquell moment, o sigui, ja es va decidir que...
Sí, es va decidir...
Està 8 anys abans, clar, si no m'equivoco.
Llavors, d'aquesta manera, o sigui, ells ja van negociar que aquesta cançó seria en, en aquesta
8
reunió.
8 anys abans, això seria el 1000...
Sí, sí, del 92,
el
8, 8 menys.
El 1988, es va saber, no?
Clar, si, si ha de ser així...
No, al revés, 84.
El 84 ja se sabia? No, el 84 no se sabia.
Bueno, però que segur que el 86 sí.
A veure, això ho mirem, això m'importa.
Sí. Bueno, quan Samaranc,
quan Samaranc va dir a la seu de Barcelona, quin any va ser?
Fem apostes. Jo dic que va ser l'any 87.
87. El Jarque 84.
El Jarque està mirant Google.
Sí, esclar, no, però encara busco.
Molt més... No, perquè el 84 era els Jocs Olímpics de Los Angeles i encara no se sabia que Barcelona...
Doncs ara se sap amb 8 anys, eh?
Clar, potser en aquella època era... Clar. Bueno, per això t'ho preguntava.
Bueno, doncs això, la posem una altra vegada, que Sony, que va dir sonar, vinga, va, que van esmorzar ja, que molt bon rotllo i tal, i que ja, ja a l'any 1987, a l'any 1987, aquell estiu, a la discoteca, jo no me'n recordava d'això, a la discoteca...
El 17 d'octubre de 1986, a Lausanne, Juan Antonio Samaranch va pronunciar allò de a la Vil de Barcelona.
Bueno, doncs ja... 87, gairebé, m'he equivocat
de 3 mesos. Ja encaixa, molt bé.
M'he equivocat de 3 mesos, tampoc anava jo gaire...
No, sí. anaves bé.
Anava bé, doncs això, el 87, a la discoteca KU d'Eivissa, doncs van actuar ja la Montserrat Caballé i el Freddie Mercury van actuar cantant aquesta cançó de Barcelona i només un any després ho van fer a Barcelona en un festival que es deia Les Nits de Barcelona.
Sí, home. Que ara es tornen a fer Les Nits de Barcelona. Han tornat a agafar el nom al festival.
Ah,
sí? Sí. Ah, sí? Sí, sí. Bueno,
i todo vuelve.
Todo vuelve.
Doncs què passa? Que al final, el que malauradament, el Freddie Mercury no va poder arribar, per setmanes, no va poder arribar a cantar als Jocs Olímpics de 1992 de Barcelona, perquè aquesta cançó estava feta pels Jocs Olímpics de 1992. I ara escoltem aquesta cançó, que a mi em flipa, mira. És que és molt guapa la lletra.
M'encanta.
Perquè normalment quan un fa un himne no és com... No, els anglesos diuen... Ja sabem que l'anem a cagar, que la cagarem, no? Però bueno, va, anem allà i animem perquè jo me'n recordo... I ja us farà del Lineker... I és com molt xula la lletra, no? I jo aquesta cançó me l'estimo molt. Clar, jo era molt fan... Aquesta cançó és d'un grup que es diu Lightning Seeds. Mm. Jo era molt fan de Lightning Seeds.
Home, Pure.
Pure, per exemple, sí, no? Sí. Era un gran tema, però era un grup com molt alternatiu, fins i tot quan l'alternatiu era gran, llavors. Uh-huh. Jo me'n recordo d'anar a veure a Razzmatazz, a Lightning Seeds, i tocaven un altre grup que es deia Dodgy, que tenien un single que feia una cosa així com If it's good enough for you, it's good enough for me, que era una cançó que ho va petar, no? Uh-huh. I jo vaig anar a Razzmatazz a veure aquestes dues bandes angleses i no hi havia ningú.
Sols.
Clar, jo era, ¿cómo puede ser esto?
Però si no, la gent no hi havia públic.
No hi havia ni 15 ni 20 persones. Hosti. Allà. Clar, després arriba el Three Lions i tothom és mega fan de Lightning Seeds. I jo
era, bueno, un visionari, a Bayona.
No, un visionari, però era com, ostres, però si les bones eren les altres, no?
Però, perdona, aquest himne de Three Lions, per què estava pensat, ho has dit, per l'Eurocopa?
Aquest himne del Three Lions el fan a l'any 1996, que és l'Eurocopa que Anglaterra celebra a casa. Ah. Llavors, clar, no era l'himne oficial, però al final però era l'oficiós. Ah. Va acabar siguent l'himne oficiós. Perquè deia això de it's coming home, football's coming home, que volia dir que el futbol venia a casa perquè el futbol es va inventar a Anglaterra, no? I això, ara mateix, aquesta cançó ha passat a cantar-se ja a tots els estadis de...
És una típica cançó que es posa quan un equip fa el gol.
Sí, sí.
A l'estadi sona aquesta cançó.
Però de qualsevol... O sigui, al Regne Unit o a qualsevol?
És molt anglesa.
És molt festiva.
És molt anglesa.
Bueno, és el que tu dius, són cançons d'himne, que es converteixen en himne.
L'altre dia escoltava que hi ha la cançó normal, el hit, i quan el hit és molt, molt, molt hit, ja és un himne. Aquesta seria l'escala. I aquest és un himne d'aquí, mira, escolta. La versió
maquinera.
Bacala, d'un dia de partit, que és aquesta cançó que tu ara mateix vas al Camp Nou i l'escoltes molt, sí, al Camp Nou. Però clar, es pensa que aquesta cançó va néixer allà al Palau Blaugrana, i ara que he estat jo de DJ al Palau Blaugrana, és com...
És veritat, com va anar?
Molt bé, però
és veritat,
és com,
amb el bàsquet,
no? És religió,
no?
Hi ha els moments, sí, el moment de dels Mary Chay, del Sound Culer i dels Dracs, que és religió, no? I a l'últim quart ja no pots posar música perquè és el moment de càntics de la graderia, no? Que és molt xulo, això, no? Doncs us vull dir una cosa. Aquesta cançó, que l'any 2016 comencen a cantar els Dracs 1991 al Palau Blaugrana i que després passa al Camp Nou... No. Té una història. Aquesta cançó està basada en un tema de l'any 1981 d'una banda que es deia Rigueira. I jo us dic Rigueira i em diu... Ni idea.
No em sona.
Però si jo canto... No tengo dinero... Aquesta us sona.
Sí,
i el... Vamos a la playa... Doncs això, a l'any 1981, Rigueira fan aquest tema. L'estat está finendo... Un anno se ne va...
És maca.
No sé que no em veurà. Clar. El any 2015 es creu que l'estadi del Nàpols va començar a cantar aquesta cançó de Rigueira, la van adaptar a la seva manera, i és com va fer el salt als estadis de futbol.
Sí, la melodia sí que s'entén.
Que es diu, que es pensa que el Barça va ser el primer. No va ser el Barça el primer. I això que diré ara em fa una mica de mal, perquè jo sóc del Sant Andreu i no hi ha un equip més rival del Sant Andreu que l'Europa. Però el primer equip que va cantar aquesta cançó van ser els Escapulats, que és la graderia d'animació de l'Europa, l'any 85. L'any 85? No, aquesta, la cançó és del 85. El 2016 la cantaven ja a l'estadi de l'Europa. Així que, un reconeixement.
Molt bé, Bayona.
Sí, que no va tan bé com el Sant Andreu, que estem aquí a punt de pujar.
Esteu a tope, eh?
Això t'honora, Bayona.
Esteu a tope, el Sant Andreu.
Estem a punt de pujar una altra vegada.
Tu vas al camp o no?
Vaig anar al camp l'últim dia, va guanyar 2-0. Sí,
oh,
sí.
Molt bé.
Sí, sí.
Molt bé.
Escoltem una altra?
Va, vinga.
Vinga, una altra, ràpid.
De pronto canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando, no me comprendo. Será porque te amo, canto a tu ritmo y en pleno mes de enero es primavera. Será porque te amo, si estamos juntos no sé ni dónde estamos. Que nos importa.
Cosa curiosa, els himnes de futbol adaptats als estadis, que són com una cosa molt macho, no? Muy...
Masculina,
clar,
sí.
Però els temes són com...
Molt, molt romàntics.
Són molt romàntics i molt femenins, diria jo, no?
Bueno, doncs femenins això... jo no ho diria, però sí que és veritat que són com molt romàntics, no? Que són,
sí,
com,
no?
Molt balades.
Sí, ensucradets.
Són balades.
Aquest, que és Ricky Epoveri, sí, és un himne dels anys 80, és una mica en polèmica, perquè es barallen els aficionats del Milan i del seu gran rival, de l'Inter de Milan,
clar,
es barallen per dir que ells comparteixen camp, i es barallen per dir que nosaltres vam ser els primers que vam cantar aquesta cançó, i té aquesta gràcia, no? Aquesta cançó que ara arriba a tot arreu, al Palau de la Gran l'altre dia també, tothom la canta allà, el Sant Andreu cada vegada que marca un gol sona el Serà perquè t'hi amo.
Sí?
Sí, sí. Que hi ha una versió, no?, dels Bugos, aquesta és la que punxen ara a tot arreu.
És veritat, en català, Bugos. Sí.
I...
Però, perdona, llavors veig una, perquè quedi clar, o sigui, aquesta cançó de Richie Poveri, Serà perquè t'hi amo,
sí,
és del Milà, però, o de l'Inter.
Clar, aquí ve la baralla.
Ah,
perquè es no barallen, se sap. Les dues aficions es barallen per dir no. Nosaltres vam ser el primer que la vam cantar.
Sí.
I llavors aquí ja està la polèmica. Ah. Jo no decidiré, però bueno, té la seva gràcia, aquesta polèmica.
Mm-hmm. No ho sabia, veus?
I aquesta mítica, que mira... Clar, aquesta ja és a White Stripes, no? El Seven Nation Army, que ha passat ja dels estadis de futbol, bueno, del rock and roll, dels estadis de rock and roll, als estadis de futbol, i l'escoltem en política, fins i tot fan els seus càntics polítics. Això és bastant recent, perquè el tema és de l'any 2003, el tema dels White Stripes, i van ser una vegada més els italians que la van adaptar per primera vegada. Uns diuen que va ser el Del Piero i el Materazzi, que en una celebració van començar a cantar el tema, i que ve d'aquí. Uns altres diuen, això els fans de San Siro, una altra vegada al Milan s'ho apropien, això. Uns altres són els de la Roma, que diuen que els hi van escoltar els dels Bruges i a l'Europa League, i que ho van adaptar ells.
Ho van copiar, eh?
El que està clar és que quan vas a un camp de futbol, jo punxo aquest tema, el punxo quan les nits més festives, i treus el pam per quan treus això.
Sí, és una descàrrega d'adrenalina, no?
És un himne. A les pistes de ball també. Aquest ja és un dels megaclàssics. Mira, escolta.
Però, escolta, ara ho estaven dient, els himnes aquests, que, sobretot en el Regne Unit, que fan com cançons això més melòdiques i les converteixen en himnes.
Sí, no? Ara m'estava dient tu el Blue Moon, sí, que fa el City, no?, també.
Exacte.
Doncs això, agafen clàssics, aquest You'll Never Walk Alone, que fins i tot el Liverpool, això és l'himne del Liverpool, no? Uh-huh. Ara mateix ho fa tothom, ara el Borussia Dortmund, el Celtic de Glasgow, el Borussia Dortmund, fins i tot el Tòquio, l'equip de futbol de Tòquio.
Uh-huh.
Nosaltres esperem cantar-ho properament amb el Borussia Dortmund.
Però... Ai, sí, a veure si ens donen una alegria.
Jo me la prendré de memòria.
Sí,
jo prometo
aquí. Sí, que és que aquesta cançó és ensupidota, eh?
És molt ensupidota.
Sí, a mi no m'agrada mai. Tu promets a l'antena, o sigui, que aprendràs la cançó.
Jo me la prenc. Si el Borussia Dortmund, no sé qui juga a la final, ara no me'n recordo.
Amb uns que van de blanc o beix?
No sé. Juguen amb els de blanc i amb els de negre. Juguen front dels dos. Mira, ja l'ha agafat, l'acudit, no? Doncs això, si guanyen, no sé amb qui juga, el Dortmund.
No, no ho sabem, no ho sabem.
Jo cantaré, m'aprenc el
dimarts. No sé. Quin dia és la final? 1 de juny. A l'1 de juny.
Ai, mare meva, l'1 de juny.
És ja, eh?
Mare, això ja és ja.
Bueno. Wembley.
La 10.
Mare meva. No ho diguis.
No, doncs això és una cançó antiga, de l'any 1960. La que s'ha fet popular com a himne és la de Jerry and the Peacemakers, però no eren els originals, eren el Richard Rogers i l'Oscar Hammerstein, de l'any que la van fer, l'any 1945. Però clar, nosaltres quan escoltem aquell You'll Never Walk Alone, tenim el cap a l'afició del Liverpool cantant abans que comenci el partit, no? Esperem que a partir del 2 de juny tinguem una altra afició al cap. I ara un altre himne que, si te la poso, ja saps de quin esport estem parlant. Mira. és Coca-Colera, eh?
Sí, aquesta és la que
t'agrada. Sí. Ja hem parlat alguna vegada. Són Survivor. Survivor és una banda mítica, Coca-Colera, dels anys 80, no? I curiositats d'aquesta cançó, clar, quan tu escoltes aquesta cançó, ja saps de qui estem parlant. De quin esport estem parlant?
Com de boxa.
De la boxa. I de quina pel·lícula estem parlant?
De Rocky. Rocky?
No?
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 De quina, doncs?
Clar, Rocky 3.
Ah, val,
estem
val,
parlant
val,
de Rocky 3. No, que és molt curiós.
No, ja tens raó.
Clar, ara jo mateix, si em poso a veure Rocky, estic tota la pel·lícula esperant que soni el tema de Survivor.
No acaba de sonar mai.
I no sona, perquè no sona fins a Rocky 3.
Imagina't.
Llavors, m'he de veure la primera i la segona, que la primera estava bé, la segona era quan la revenja, no? Es revenjava el negre, no? Es revenjava el negre, lluitava amb... No, i però clar, la tercera, què passava la tercera? Jo no me'n recordo de la tercera.
Jo tampoc.
La quarta sí, era la de l'Ivadora.
Però perdona, la tercera sonava això.
La que ell puja les escales entrenant...
La 1.
És... Aquesta és la 1, no?
I no sona amb aquesta cançó,
no.
I igual una altra.
Ah. Clar, hauríem de veure quina cançó sona.
Jo també associo l'escena, sí.
No, en aquell moment sona el... Ta-ta-ta-ta-ta-ta.
Allò que és, a Washington o Filadèlfia?
Això és Filadèlfia.
Filadèlfia,
que està ple, aquesta escala està ple. Hi ha una estàtua de Rocky allà.
Jo l'he pujat, aquesta escala, fent el
Rocky.
Emulant l'escena.
I preguntes on està.
És que vaig en aquestes dues.
És divendres.
Has estat tu, jo no he estat allà.
És divendres.
Però, bueno, una altra curiositat, que el Sylvester Stallone, que és la màxima estrella de Rocky, ell va demanar, abans que aquesta cançó, ell volia una cançó de Queen per aquest moment.
Quina cançó?
Volia Another One Bites the Dust. I Queen no li van donar el permís.
Oh.
I llavors va ser gràcies a que Queen va dir que no al Another One Bites the Dust,
no,
que aquesta cançó es va fer tan popular.
Hosti.
Clar, això jo no ho sabia. I ara quan estava mirant era... Uala.
No, tampoc ho sabia.
Uala.
La cançó de Another One Bites the Dust. És aquesta, la de...
Sí.
Another One Bites the Dust.
Val, bueno.
Té més ganxo aquesta, trobo, eh? Home, allò de Fire. Sí,
a mi no em pega.
No, aquesta.
Veure el Rocky amb... Sí. No, One Punch,
No, aquesta.
Va, vinga, la última.
De veure l'última, perquè... Va. Bueno, la més mitiquíssima, no?
Vinga, va.
Què passa quan guanyes el que sigui? Nosaltres vam guanyar el Goya, i a la festa després del Goya sonava això. De l'any 1977.
Mare meva.
Clar, abans de l'any 77, quan tu guanyaves alguna cosa...
Què posaven? Chopin.
Clar, Chopin. No? Clar, ara ja és impossible. No hi ha cap tipus de celebració, clar, cap tipus de victòria.
Bayona...
No vingui acompanyada amb aquest tema de Freddie Mercury.
Pels que hem perdut moltes coses a la vida, és a dir, molts campionats, moltes finals, aquesta cançó és molt, molt dura d'escoltar, perquè l'hem hagut d'escoltar sempre des de...
Clar.
Des de terra, sota el pòdium, perquè no guanyàvem res.
Jo la feia servir, a la meva escola la feien servir per escalfar, sempre ens la posaven. Vull dir que tampoc...
D'entrada ja us feien sentir campions.
Vull dir, era com
tot això que tens.
Era la motivació, com Guardiola fa amb els seus jugadors, però nosaltres ens posàvem We Are the Champions i ja ho teníem.
És com aquesta motivació positiva. Ja arribar aquí ja sou campions.
Ah, exactament.
Per arribar fins
sí, el que tu diguis.
Això passava el que deia la Harke.
Escolta, mira, parlant de la Harke.
Jugaves per dies i et posaven el We Are the Champions.
La Harke ha proposat el Sweet Caroline, però no sabem, però sí que és veritat que és una cançó que Bayona també s'ha convertit en un himne.
Sí, però és això que de sobte una cançó antiga esdevé un himne i passa amb el Sweet Caroline, però passa a les discoteques.
Sí, la versió de DJ Otzi, si no m'equivoco, és la que el Sweet Caroline, la que triomfarà.
Sí, jo me'n recordo de tancar un Primavera Sound
amb aquesta cançó
cantant el Sweet Caroline.
A la bodega Papeta també la posen,
Neil Diamond, clar que sí. Bueno, escolta, doncs mira, amb Neil Diamond acomiadem avui el programa.
Molt
i de
bé.
Quina manera. Que vagi molt bé a Cants.
Ja us explicaré les festes aquestes.
Escolta,
us explicaré.
Ves elegant, eh?
Sí, va,
no li diguis això, que pobre.
És que no em deixen entrar.
Sí, d'etiqueta. Vinga, va, Bayona, gràcies. Sí.
Fabricació pròpia.
Va, i després d'aquest viatge musical que ens ha ofert el Carlos Bayona, déu-n'hi-do, Francisco?
Tot tamassos.
Uah.
Hits. Himnes.
Himnes, que els estadis vibren només per arribar a aquest moment, gairebé.
I amb el de juny.
Home, l'1 de juny, pel que ha dit, ha de sonar el del
Borussia. Han de sonar dos, Borussia i We Are the Champions pel Borussia.
Exacte.
Si no, a mi no em veureu més,
You never walk alone.
Això mateix.
També. Doncs mireu, aquesta hora, clar, abans d'acomiadar avui el programa, estem, com ja sabeu, en un dels moments claus d'aquesta operació sortida, per aquest pont emotiu de la segona Pasqua i per tots aquells, doncs, com ja sabeu, no sé tu, Francisco, com ho tens, encara no et toca gaire aquests dies de lliure elecció de les escoles.
Bueno, farem festa.
Sí, tu faràs festa, no?
I la nena també.
Sí. I la nena també. Hi ha alguns que ho feien avui i altres que ho fan dimarts. Però bé, molta precaució a les carreteres. De fet, a aquesta hora hi ha diverses retencions en punts de les carreteres catalanes, com ara l'AP7 i la B30. Doncs molts ànims i sobretot, doncs, precaució. Dit això, nosaltres no tenim temps per més, ho hem de deixar aquí. Com sempre, ha estat un plaer acompanyar-vos una setmana més aquí al Fabricació. Francisco,
Manam.
Vagi bé,
Ho intentarem.
Dilluns estarem aquí al Fabricació i ja sabeu que estarem amb un mood refregit. Us oferirem els millors moments de la temporada, conduïts per la Marta Jarque, que no fa pont.
Bueno, vindrà aquí a fer el refregit.
La tenim aquí fent el refregit, però esperem que vagi molt bé. Per tots aquells que pugueu fer pont o no, que vagi molt, molt bé. Va, us deixem amb l'Ignasi Miranda i el Sense Distància. Adéu.